Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triador.
Bon dia.
Bon dia.
Papic?
Molt bé, benvinguts.
Moltes gràcies. Papic Fises, fundador de Papic Cases Passives.
Sí, sí és.
Venim a veure't perquè ens expliquis què són les cases passives, un
concepte
que cada cop anem sentint més.
Molt més, sí, per sort.
I per aprendre-ho, hem vingut en una casa que precisament té una rehabilitació com a
sí,
casa passiva.
Exacte.
Però, Papic, si em permets, abans de començar, que ens expliquis sí, exactament què és una casa passiva. Uh-huh. Fa 20 anys, que tu, més de 20 anys, de fet, que vas fundar
sí,
l'empresa,
sí,
però abans de fer cases tu feies una altra cosa, et dedicaves a la fusteria, no és així?
Sí, exactament. Nosaltres ja fa més de 25 anys que estem a Sant Cugat i vam començar com a fusters, i aleshores ja va haver-hi realment un moment en què a l'equip en què estàvem vam veure que realment el que fèiem eren mobles a mida i cobertes i portes i finestres, i cada cop la gent el que demanava era menys moble a mida i més moble fet. Aleshores, se'ns va acudir la idea d'anar a reconvertir una mica tota l'empresa cap a aquesta direcció. I ja des de llavors vam començar a fer formació per construir cases passives.
I com et va venir la idea, no?, d'aquest canvi de renovar-se o morir al final, com moltes professions,
sí,
de passar de la fusteria a les cases passives i no en una altra cosa?
Bueno, no va tan deslligat, perquè realment les cases passives que construïm estan construïdes principalment en fusta. I per tant, ja ens anava molt bé tot el coneixement que teníem en aquest sentit, i tot el coneixement i eines també. I per tant, la transició no va ser tan complicada com podria haver sigut si haguéssim vingut d'un altre sector.
Què és una casa passiva per a aquelles persones que no en tinguin ni idea?
Una casa passiva és una casa molt, molt alta eficiència energètica. És el que li diríem una casa A+, perquè ens entenguem. Aleshores, quins conceptes són importants perquè una casa li puguem dir que sigui passiva o de molt alta eficiència energètica?
Exacte, què hem de tenir en compte, no?
Exactament.
Què és el que ens dona aquest A+ en aquestes cases passives?
Doncs jo diria que pràcticament podríem definir en tres factors. El primer d'ells seria l'orientació. Per nosaltres l'orientació és vital perquè realment considerem el sol la principal font de calor per escalfar la casa a l'hivern. Per tant, necessitarem orientar la casa al màxim possible a sur, si pot ser, uh-huh, per tenir la màxima captació. Això farà que els dies d'hivern, encara que siguin freds, si hi ha sol, la casa agafarà temperatura per si sola.
Val, tenim un factor.
Un factor.
Orientació.
Orientació.
Què més?
L'altre seria el concepte d'aïllament. Un aïllament important en tot el seu concepte d'envolvent, que seria pràcticament totes les parets, tota la coberta i també a les finestres. Per tant, tot el que engloba la casa realment tindria un aïllament molt important.
Quins materials ens podem trobar com a aïllament d'aquest tipus de construccions? Potser ens ve al cap la fusta?
Sí, sobretot s'utilitza la fusta com a element d'estructura principal, que és un element que funciona molt bé tèrmicament, és un element que a nivell de sostenibilitat funciona molt bé també, i llavors el que fem després és, com a aïllament tèrmic, utilitzem la cel·lulosa. La cel·lulosa és paper de diari reciclat, uh-huh, i per tant també li estem donant un punt de sostenibilitat afegit en tot el tema d'aïllament.
Perquè el material, a més, és un material reciclat.
Exactament. Però que, a més, té un coeficient de transmitància per l'aïllament que és molt, molt bo. Per això s'utilitza.
Tenim dos.
Tenim dos.
L'orientació,
sí,
tenim l'aïllament.
Exacte.
Anem a la tercera.
Anem al tercer, que potser a més és el factor més desconegut, que és el concepte d'estanquitat a l'aire. És a dir, si tenim aquesta casa molt ben orientada i molt ben aïllada, el que també necessitarem és que sigui molt estanca. Uh-huh. Molt estanca a l'aire. Això significa que tot el procés constructiu ha d'estar pensat des de l'inici en generar aquesta caixa el més estanca possible. Si realment és molt, molt estanca, tota aquella energia que produïm a dins quedarà dins i no podrà marxar.
Per això ens permetrà una alta eficiència energètica.
Exactament. Per això és el concepte de molt alta eficiència energètica. Per resumir-ho d'una manera molt, molt senzilla, podríem parlar que podríem comparar-ho com si fos un termo. Un termo és un recipient que té un aïllament i que després el tanquem. Si ens imaginem un termo que no el tanquem gaire bé i que va sortint el fum, aquesta cafè en llet, per exemple, que hem portat a dintre, se'ns anirà refredant més ràpid que si el tanquem molt bé. Doncs aquest concepte de tancar molt, molt bé és el concepte d'estanquitat que hem de donar en una casa.
Ja tenim tres conceptes que són indispensables.
Exacte.
Perquè una casa sigui passiva.
Exacte.
No sé si podem veure algun exemple d'aquests tres conceptes
sí.
amb aquesta casa que tenim al darrere nostre.
Sí.
Per acabar-ho d'entendre millor.
Sí, perfecte.
Hem parlat d'aïllaments. Un important és el de la façana.
Sí.
Ha sortit el nom de la fusta,
sí.
però no és l'únic material.
No. Com dèiem, tenim la fusta, que és l'element estructural que ens aguanta la casa, diguéssim, i a dintre li hem posat un aïllament que és cel·lulosa. Després, normalment, la majoria de les cases, el que fem és li incorporem un altre material per la façana, per la part exterior, que el que ens donarà és un abric perimetral continu a tota la casa. Llavors, per exemple, en aquest cas hem posat un material que es diu neopor, després se'ls fa un arrebossat, on es posen unes malles i on es posa un arrebossat, que l'acabat final acaba sent exactament això. Això és aquest material una vegada acabat, que com podem veure és un acabat d'un, com semblaria com un acabat d'un reboc normal i corrent d'una casa.
De fet, a primer cop d'ull, si nosaltres no sabem que això és una casa passiva i que està construïda amb uns paràmetres concrets, ens semblaria que és el ciment
arrebossat, exactament.
Però tampoc és pintura, això.
No, exactament. Això és un morter acrílic, impermeable i transpirable. I això també és un d'aquests petits conceptes importants. Tots els materials que s'utilitzen en una casa passiva són transpirables. Això vol dir que la grau d'humitat que pogués haver a dins d'una paret sempre transpirarà cap a fora. I això donarà molt confort a la part interior i molta durabilitat a tota la part estructural de la casa.
Si parlem de ventilació, Papi, entenc que les obertures deuen ser una part fonamental.
Exactament. Mira, aquí, per exemple, podem veure una finestra passiva a la qual té diferents factors que seran molt importants. I un d'ells serà, com dèiem, el tema de l'estanquitat a l'aire. Per tant, és molt important que aquestes finestres tinguin realment, a part d'un gruix considerable, unes juntes de goma, que aquí en porta una i allà en porta dos més, per tant, és una triple junta d'estanquitat, que el que fa és que realment la casa sigui molt, molt estanca. Un altre element important serà el vidre. És important que el vidre sigui de molta qualitat perquè realment ens ajudarà que a l'estiu aquest sol quan entri no ens escalfi tant la casa.
Perquè aquesta estanquitat és doble. És per l'estiu i és per l'hivern. Ens ha d'evitar que entri la calor però també el fred, oi?
Exactament. Totes dues coses. Ja tenim una casa que és molt aïllada i molt estanca. Però aquestes cases també s'han de ventilar.
I això, en tanta estanqueïtat que hem parlat fins ara, deu tenir algun truc.
Exactament. Tot aquí té la seva història, no? Aleshores, com podem fer per ventilar una casa d'una manera molt eficient? Bàsicament, el sistema que s'utilitza és incorporant una màquina que el que farà és ventilar la casa de forma eficient i de forma automàtica. Llavors, com fa la ventilació aquesta màquina? El que fa és agafa l'aire a través d'uns conductes de la cuina i dels banys.
Sempre serà de la cuina i dels banys?
Sempre serà de la cuina i dels banys. En tot moment està agafant aire de la cuina i dels banys i s'està extraient directament al carrer. Per un altre tub, agafa aire del carrer i l'introdueix directament a través d'uns altres conductes als dormitoris i menjador. Quina és la gràcia d'aquesta màquina? Que quan fa aquest intercanvi d'aires, el que entra i el que surt, el que fa és agafa la temperatura de l'aire que ja tenim escalfat a dintre de casa i preescalfa l'aire que ve de fora. El que hem d'aconseguir és poder ventilar la casa de forma controlada i sense perdre temperatura. És a dir, si avui imaginem que fora estem a 0 graus i tenim nosaltres la casa a 20 graus, si obrim les finestres per ventilar, l'aire que està a 0 graus ens entraria a dintre i ens refredaria la casa.
I ens carreguem l'eficiència.
I ens carreguem l'eficiència, automàticament la temperatura de la casa baixa i haurem de després tornar a escalfar-la. Perquè això no passi, el que fem és agafem aquest aire que ja tenim calent a dintre, hem dit a 20 graus, per exemple, sí. I abans d'extreure-la al carrer, el que fem és preescalfar l'aire que ve de fora amb aquest aire que estem a punt d'extreure. Els aires en si no es barregen, és un intercanvi que no es barregen els aires.
D'acord.
I això té una eficiència d'un 95%, el que vol dir que estarem entrant l'aire de fora, que estava a 0 graus, havíem dit,
sí.
A dintre, al voltant d'uns 17 o 18 graus. Això gasta 50 watts, és a dir, una misèria, gasta molt poc, són 50 euros a l'any, per dir alguna cosa. Això significa que estem ventilant la casa i pràcticament no estem tenint pèrdua d'energia, pèrdua de temperatura.
Ara jo et diré una cosa.
Sí.
Aquestes cases passives, sí, la idea original ve del nord d'Europa,
sí,
amb uns climes molt més freds,
sí,
i més humits.
Exacte.
I ara jo, que no en sé res de cases, sí, passives, et dic, portem aquest concepte a Sant Cugat, tenim clima mediterrani,
sí,
papi, i a l'estiu què passa?
Exacte. Importantíssima aquesta pregunta. Perquè aquí realment cada dia patim més de sobreescalfament. Per tant, tot aquest sistema que està molt pensat per climes més freds ha tingut una adaptació per climes més càlids. Per respondre a la teva pregunta, en aquest clima que tenim nosaltres ens és importantíssim, precisament per graduar la temperatura a l'estiu, aquest sobreescalfament, posar proteccions solars. És a dir, haurem de posar algun element, algun tipus de persiana, que el que farà és que aquells dies de més calor a l'estiu puguem protegir els vidres perquè no se'ns escalfin. És a dir, aquest sol que a l'hivern ens escalfarà la casa, hem d'aconseguir que a l'estiu no ens entri dins de casa. Aquí veureu, per exemple, una mostra d'un tipus de persiana que ens va molt bé per la protecció solar que estàvem parlant. Aquesta, en aquest cas, és una persiana que és una persiana plegable i orientable. Quin és el gran avantatge d'aquest tipus de persiana respecte, per exemple, una persiana convencional? El primer és que no té caixa i, per tant, no en genera cap pont tèrmic. I el segon element més important és de que una de les coses que ens permet, com veieu, és poder-les posar,
orientar-les
no? de la manera que vulguem, exactament, i, en canvi, si ara tinguéssim el sol que ens estigués entrant, si la posem en posició completament horitzontal, nosaltres, per exemple, ara veuríem, estem veient molt bé a fora, i en canvi el sol, la incidència dels rajos del sol, no tocarien el vidre. I per tant, no se'ns estaria escalfant la casa. D'aquesta manera el que podem és tenir realment visió a l'exterior, a les màximes hores de sol, i no se'ns escalfarà la casa.
Per tenir una casa passiva,
sí,
hem vist que hem de tenir en compte moltes coses perquè
sí,
realment ho sigui. Hem de renunciar a algun tipus de confort?
En absolut, perquè el que, tots aquests conceptes el que fan és donar-nos molt de confort dintre de tot el que és l'aïllament de la casa. I també pel tema de la màquina de ventilació, el que ens donarà és una qualitat de l'aire molt, molt bona. Hem de pensar que, clar, la màquina està ventilant tot el dia, 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Per tant, tot el dia està ventilant la casa de forma eficient i per això fa que no tinguem condensacions ni toxicitat a l'aire. Els PPM, les partícules per milió,
sí,
de toxicitat a l'aire,
ara estem molt acostumats,
estem sempre a nivells molt baixos.
La màquina de ventilació, a part de tots aquests beneficis que ens comentaves, en té algun altre? Perquè obrim finestres o tenint una màquina de ventilació notaríem algun canvi a casa nostra?
Sí. Com que estem tot el dia ventilant la casa, la qualitat de l'aire de la casa és molt bona. Això què significa? Com que tota la casa és molt estanca, tot l'aire que entrarà dintre la casa passa a través de la màquina de ventilació, que té tota una sèrie de filtres. Per tant, pols, pol·len, àcars, tot això quedarà en la màquina i la qualitat de l'aire interior de la vivenda realment és molt bona.
Millor aire que respirem, en definitiva.
Exactament.
Oi? No podem posar una màquina d'aquestes al medi ambient.
Encara no, però sí que hauria de dir, teòricament, aquest any, 2021, ja hauria de ser obligatòria en el Codi Tècnic. Aquí anem com anem, i això encara potser trigarà una mica. El que sí que està clar, que acabarà sent obligatori, com a la majoria de països d'Europa ja ho és.
Aprofitant encara ens parles de la legislació,
sí,
ens dius que va lenta, però sí que és veritat que cada vegada les lleis van més encaminades que les noves construccions i les rehabilitacions incorporin criteris d'eficiència energètica.
Sí,
vosaltres ho heu notat i és una de les maneres perquè cada cop s'aposti més per aquest tipus de cases que són més respectuoses amb el medi ambient?
Sí, molt lentament, però sí que és veritat que cada cop tots els polítics van una mica més cap aquí. Actualment, aquí, encara tenim molt poques ajudes. Actualment, simplement, el que aconseguim és tenir una rebaixa del voltant del 50% a la taxa de la licència. Però sí que és veritat que a molts països d'Europa quedes exempt de l'IBI de per vida si et fas una casa passiva, perquè es considera que no només t'estàs fent una casa que tindrà uns beneficis econòmics pel propi usuari, sinó que és per la pròpia comunitat.
D'acord. Parles de comunitat.
Sí.
A vegades ens pot semblar que aquests tipus de cases que són unifamiliars no són les cases més eficients, oi? Les cases unifamiliars.
Sí.
Però una casa passiva no pot ser només una casa, pot ser també un bloc de pisos.
Exacte.
I pot ser també una rehabilitació.
Sí. Clar, fer un bloc de pisos eficient en realitat és una mica més senzill perquè, clar, l'envolvent i la coberta que tens és menor per metro quadrat i, per tant, és fàcil fer-ho eficient i cada cop se n'estan fent més a les ciutats i cada cop anirà més cap aquí. I com deies, les rehabilitacions, realment hi ha un parc immobiliari enorme per rehabilitar i també es pot fer perfectament. En aquest cas, en comptes de dir-se cases passives, es diu sistema Enerfit, que és un sistema de rehabilitació de casa passiva, però rehabilitant, que mai és el mateix grau d'eficiència que una casa construïda de nou.
No, per tant, no cal començar des de zero, si volem començar a contribuir en aquest estalvi energètic i en aquesta petjada ecològica. De fet, si no m'equivoco, aquest no és un exemple. Oi?
Aquest és
una
exemple.
Rehabilitació d'una casa,
exactament.
El que podríem dir tradicional, que a poc a poc
s'està
convertint en una casa passiva.
Exactament.
I una cosa que a la gent també li interessa, Pepic, i és la butxaca.
Evident.
Si jo et dic que em vull fer una casa i em vull fer una casa passiva, com repercutirà això a la meva butxaca? M'he de gastar molts més diners o no?
No, mira, una casa passiva, hem de parlar que està al voltant dels 1.200 euros metro quadrat. Això seria un cost molt similar al de la construcció tradicional fet amb un sistema similar, és a dir, uns acabats de finestres i de parquets i cuines, tot això...
Amb unes qualitats similars,
doncs una mica el cost seria molt similar. Es parla del voltant d'un 3% de suplement, però que fàcilment, en 3, 4, 5 anys, és amortitzable.
Aquesta era la següent pregunta. Tenim aquest 3% de sobrecost, sempre parlant de qualitats similars.
Sí.
Però nosaltres, un cop tenim una casa d'aquestes característiques, tindrem un estalvi energètic, que això voldrà dir que emetrem menys contaminació i també que la factura de la llum serà més baixa.
Exactament.
Oi? Quant de temps es calcula que tardes en recuperar potser aquesta inversió de més que fas per fer aquest tipus d'habitatge?
Bueno, parlàvem d'entre aquests 3 i 5 anys, tot i que puc assegurar que realment la recuperació és abans, perquè l'eficiència pot arribar fins al 80%. Aleshores, sobretot si és una rehabilitació, hi ha vivendes molt ineficients i tenint en compte que les energies cada dia són molt més altes, realment aquesta recuperació és molt més ràpida.
Podem anar cap al consum zero amb aquest tipus de construcció?
Evidentment.
Si parléssim d'aquí 5-10 anys?
Evident. Hem de pensar que no hi ha millor eficiència energètica que aquella energia que no es consumeix. Per tant, quan més alt és el grau d'eficiència energètica d'una casa, menor serà la demanda energètica que necessita. I, per tant, menor serà el cost que tens després per mantenir la casa a nivell tèrmic. Aleshores, si realment tenim aquesta eficiència molt alta i, per tant, la demanda molt baixa, amb un sistema, per exemple, d'un parell de plaques fotovoltaiques, és molt senzill que aquesta placa funcioni pràcticament, aquesta casa funciona pràcticament sola. I, per tant, realment necessita molt poca energia.
Ara, per acabar, et demano que facis la carta als Reis.
Sí.
O a les administracions, potser, en aquest cas, i als conciutadans i conciutadanes. Què demanaries per anar cap a aquest camí de construcció més sostenible, més respectuosa en la construcció en si i també en les emissions?
Sí, bueno, bàsicament el que diríem és que realment es tingui en compte el grau d'eficiència que s'està aconseguint i paral·lelament a la normativa. És a dir, hi ha molts ajuntaments que ens demanen, per exemple, posar plaques solars, independentment del grau d'eficiència que tingui la casa. I això és una cosa que és una mica absurda, perquè realment, si un client el que vol és fer una casa molt eficient, prefereix, per exemple, posar un sistema de ventilació o d'aerotèrmia en comptes d'un sistema de plaques ineficient, doncs creiem que és molt més interessant anar cap aquí. És a dir, fer la inversió en què la casa tingui la menor demanda possible, que no posar una teulada plena de plaques perquè estàs despilfarrant l'energia de la casa.
I podria arribar en algun moment que una casa d'aquestes generés fins i tot més energia de la
sí,
que consumeix?
Sí, evidentment. Ja hi ha moltes cases de les que estem realitzant que ja funcionen així. És a dir, per una banda podem fer cases que són completament autònomes, que això cada dia s'està fent més, perquè si l'energia que necessita és tan petita, amb un sistema de bateries molt senzill, ja seria suficient perquè la casa fos autònoma. Si a sobre vols acumular una miqueta més, és capaç perfectament aquesta casa de generar energia, i per això ara cada dia ja anem més cap aquí, i en cases que se'n diuen positives, perquè són capaces de generar la més energia de la que necessiten per elles mateixes.
Doncs em quedo amb aquest concepte. Hem après què són les cases passives, veiem que hem d'anar cap a les cases positives,
sí,
i et donem les gràcies per haver-nos convidat a veure com és una casa passiva, per explicar-nos en què consisteix i què requereix, i per ensenyar-nos en una, que és la millor mostra per explicar el que hem fet.
A vosaltres per haver vingut.
Molt bé. Quan parlo de Papi Cases Passives, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un autèntic plaer.
Fins la propera.
Adéu-siau.
A veure.